El cafè de la ràdio.
La pressió de la immigració ha baixat en els darrers anys a Catalunya, però tot i això la ciutat i el país hi segueixen arribant ciutadans d'arreu del món buscant una nova vida. I quan arriben a un lloc nou, el primer que necessiten és conèixer l'espai, l'entorn i sobretot els tràmits que han de fer per ser-hi. I per això l'Ajuntament posa en marxa les sessions d'acollida que setmanalment es fan a diferents centres cívics de la ciutat. En total, se n'han previst una setantena. Parlem amb una de les tècniques encarregades d'organitzar el projecte, és la Cristina Puente. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia.
Durant aquest 2021 s'han fet un parell de sessions, si no m'erro. Com han anat aquestes primeres sessions i a quantes persones s'ha pogut oferir informació?
Doncs sí, bueno, ja en fem més o menys una setmanal. Vam esperar que passessin les vacances escolars de Nadal, que sempre són complicades per l'assistència amb els nens a casa. Però ja n'hem fet dues a la zona nord, a Can Uriac, i dues més a la Creu de Barberà. I han participat entre les quatre sessions unes 40 persones.
És més o menys la xifra habitual o heu hagut de reduir també aforaments per tema pandèmia?
Exacte, hem hagut de reduir i també per aquest motiu hem doblat l'oferta. Fins ara l'habitual era oferir-ne una sessió setmanal en horari de tarda i el fet de tenir l'aforament limitat a un màxim normalment d'unes 15 persones per mantenir les distàncies socials i prevenir tot el tema Covid ens ha fet, bueno, poder oferir també una més en horari de matí i així doncs que hi hagi més possibilitat de que les persones hi puguin participar si estan interessades.
Qui pot prendre part d'aquestes activitats?
Doncs són activitats obertes. És veritat que ara, bueno, estem obligades a fer una mena de preinscripció per tal de poder controlar les persones que hi participaran i controlar l'aforament, però són activitats obertes. Realment el públic general sol ser una persona estrangera que fa poc temps que ha arribat a Sabadell. I nosaltres també aquí fem un treball amb les oficines d'atenció al ciutadà i amb Padró, per tal que des que una persona estrangera s'empadrona a la ciutat, els informin d'aquesta activitat i puguin venir, però hi participen moltes persones diverses, no? Fins i tot venen tècnics d'altres ajuntaments per poder veure com s'organitza Sabadell i poder veure la fórmula i reproduir-la, no?, en el seu municipi.
Acostuma a passar habitualment que vinguin tècnics d'altres ajuntaments?
Sí, perquè la veritat és que Sabadell a nivell de temes d'acollida està molt ben considerat a nivell de Catalunya i a nivell d'estat espanyol. Llavors, des d'altres municipis on potser el programa d'acollida no fa tant temps que rutlla, venen una mica, a vegades simplement venen a parlar amb nosaltres i a conèixer com funciona, però altres vegades doncs, participen a la sessió per veure el funcionament i les dinàmiques.
Per tant, hi ha algun requisit? És a dir, s'ha d'estar empadronat a la ciutat per poder-hi participar o si pot participar precisament quan s'està en tràmits d'empadronament o s'està preguntant com s'ha de fer l'empadronament?
Sí, no cal estar empadronat. O sigui, és l'ideal, no? Perquè en aquest circuit teòric imaginari que ens fem, la persona s'empadrona i és en el moment d'empadronar-se que la persona que la té en atenció ciutadana l'informa de la sessió d'acollida. Però qualsevol persona, fins i tot prèviament a l'empadronament, pot participar. Nosaltres no fem una comprovació prèvia d'aquest requisit.
I quines informacions es donen en aquestes sessions d'acollida?
Doncs, sobretot té dos objectius. Per un costat, donar la benvinguda a la ciutat. És una mena de benvinguda institucional, no?, que l'Ajuntament et rep a la ciutat de Sabadell i és un primer pas que ens sembla important, no?, ja sentir-te ben acollit. I després s'informa sobre serveis i recursos diversos que hi ha a la ciutat i que poden ser útils. Són coses molt bàsiques, des de l'empadronament que ja hem comentat i que expliquem també si tenen qualsevol problema per empadronar-se, com el poden solventar, fins a com tramitar la targeta sanitària, escolaritzar els fills, què poden estudiar ells si ja són majors de 16 anys, com les oficines que hi ha per recerca de feina, i vindria a ser una mica aquesta la informació que donem.
I és una informació que doneu a totes les sessions per igual o en funció una mica del públic, per dir-ho d'alguna manera, que veieu que ha assistit a aquestes sessions, oferiu un tipus d'informació o una altra?
Diguéssim que el contingut sempre és una mica el mateix, ja està establert i utilitzem una presentació que és genèrica. Després sempre intentem que les sessions siguin participatives i des del primer moment ja preguntem, no? A la gent la interpel·lem perquè participi i ens diguin quant ens porten a la ciutat, si tenen algun problema o necessitat concret. Llavors es crea també una dinàmica de que ens puguin fer preguntes de diversos temes que expliquem o altres que ells vegin que no han tocat i que ens vulguin qüestionar. Llavors pot variar una mica el contingut d'una sessió respecte a una altra, però més o menys el contingut està establert i és el mateix.
I quins són els dubtes que acostumen a traslladar-vos? Quines són les qüestions que més els preocupen?
Doncs coses molt bàsiques a vegades, no? Per manca d'informació. A vegades això, no? Problemes que es poden tenir per empadronar-se. A vegades es dona el cas de persones que estan llogant una habitació, però pel que sigui, la persona que els lloga l'habitació no els permet empadronar-se i no saben com poden fer per solucionar aquest problema. També tenen dubtes sovint amb la targeta sanitària i sobre com gestionar-la, com demanar-la. Dubtes també sobre, segons el permís de residència que tinguin, el permís de residència i treball, o si no el tenen, si poden treballar o no, els períodes de preinscripció amb cursos de català o castellà. Aquest tipus de dubtes són els més habituals.
El tema dels papers, el tema de la burocràcia, és una de les qüestions que sovint és més difícil d'explicar i de conèixer en funció del país d'origen o no té per què?
No crec que tingui tant a veure amb el país d'origen com a tal, però sí que és veritat que els tràmits d'estrangeria són dificilíssims, són complicadíssims. Sempre comentem que s'informin bé, que s'assessorin bé abans d'intentar gestionar res, i en aquest cas promocionem molt l'ESCAI, no? El Servei Ciutadà d'Acolliment a l'Immigrant, que és actualment qui té el Servei d'Orientació i Atenció en Tràmits d'Estrangeria de l'Ajuntament, i els interpel·lem a que vagin allà a consultar, a preguntar, a demanar informació sobre els tràmits que hagin de fer, una renovació d'una targeta, un reagrupament familiar, la sol·licitud de la nacionalitat espanyola, perquè realment és molt complicat. I a la sessió, si només féssim una sessió per parlar sobre els tràmits d'estrangeria i resoléssim dubtes, seria una sessió perfectament de 2 hores o més. Es podria fer un màster fins i tot sobre aquesta temàtica.
Complicant la vida, no?, a les persones després de tot el que han passat per poder-se instaurar aquí de forma tranquil·la, no?
Sí, està clar que la llei d'estrangeria actual i els tràmits i les diferents instruccions que hi ha no són senzilles. Segurament molts de nosaltres que hem nascut aquí i som catalans tindríem grans dificultats per gestionar-ho. Sempre ho diem, que és importantíssim poder estar ben assessorat i que algú ens doni un cop de mà informant-nos, no?, explicant-nos com gestionar-ho tot, perquè realment no només a nivell de la documentació que s'ha de recopilar i presentar, sinó simplement agafar una cita a vegades per presentar aquesta documentació sol ser un gran inconvenient.
I moltes vegades un problema econòmic, no?, també, perquè al final necessites el temps de desplaçar-te, necessites buscar assessorament, si no el trobes a l'Escape, per exemple, l'has de pagar, no? Entenc que tot això també són traves, no?
Sí. Després tots els tràmits tenen associats taxes, a vegades no és una única taxa, sinó que són múltiples, però és veritat que davant la necessitat tothom busca la manera de resoldre aquest problema i fins i tot diria, no?, que la part econòmica no és la preocupació principal de les persones estrangeres que venen a viure al nostre país, sinó com poder aconseguir els requisits que es demanen, que són molt complicats i difícils.
Em comentaves abans, no?, una de les qüestions que es posen, doncs els parlem dels períodes de preinscripció per les activitats, doncs, pels cursos de coneixement del català i del castellà. Precisament és un dels temes que et volia preguntar, no?, en quina llengua es fan aquestes sessions d'acollida?
En general es comença sempre a donar la benvinguda en català, però hem de tenir en compte que les persones que hi participen fa molt poc temps que viuen a la ciutat, llavors sempre fem una mica la pregunta trampa, anem a dir-ho així, que és preguntar-los si els sembla bé que seguim la sessió en català o la volen fer en castellà. I en general ens demanen, si us plau, poder-la fer en castellà per tal de poder entendre millor. També comptem amb el servei de traducció que ens ofereix de manera gratuïta el Consell Comarcal del Vallès Occidental. Tenen una borsa de traductors on es pot demanar puntualment un traductor per poder ajudar persones que ni tan sols el castellà tenen un cert domini. Ens passa molt amb famílies, potser, que fa molt poc temps que han arribat i provenen de Geòrgia o provenen d'Ucrània i de Síria, i llavors en aquests casos també demanem aquest suport extra.
Clar, perquè al final el català o el castellà poden ser dues llengües tan estranyes, no? O sigui, és evident que si vens de l'Amèrica Llatina doncs tindràs molt més nivell de castellà i molt poc de català si acabes d'arribar, no? Però al final, depèn d'on vinguis del món, ni una llengua ni l'altra, no?
Exacte, sí. El que passa que és veritat que més o menys, més del 50% dels participants que venen a la sessió d'acollida, i això també es reflexa després en els percentatges de població estrangera de Sabadell, doncs més del 50% d'aquests participants són persones llatinoamericanes, d'origen llatinoamericà. Llavors, aquí ja tenen molt guanyat, perquè com a mínim el castellà sí que és llengua compartida i ens serveix per comunicar-nos. Amb persones d'altres orígens, és veritat que a nivell de programa d'acollida municipal comptem amb dues mediadores interculturals, una per al col·lectiu magrebí i l'altra pel col·lectiu subsaharià, que ens ajuden amb traduccions, amb dinamitzacions amb aquestes persones i que puguin entendre bé la informació.
Clar, perquè al final pots estar donant la informació, però si no t'assegures que arribi de forma correcta, no?
Tampoc fas
la feina del tot. Jo al principi, quan donava pas a l'entrevista, deia que la pressió de la immigració ha baixat en certa manera en els darrers anys, però no sé si és les xifres ho diuen, això, i si la realitat és aquesta, o que segueixen arribant persones a Sabadell, però no en aquells volums que arribaven anys enrere.
Clar, jo crec que a vegades de manera errònia pensem que ja no arriba a població estrangera. Hem de pensar primer que nosaltres treballem a nivell local. I sincerament a nivell local la població estrangera arriba. O sigui, no vol dir que arribin potser del seu país d'origen, que també, sinó que moltes vegades provenen d'altres municipis de Catalunya o de l'Estat espanyol. Hi ha moltíssima mobilitat per motius de feina, per motius familiars, per motius de recerca d'habitatge potser més assequible. Llavors, a la ciutat, nosaltres, les xifres que movem és que més de 100 persones es donen d'alta de manera, diguéssim, mensual a cada zona on fem una sessió d'acollida. Llavors, les xifres són importants. Si després fas el càlcul, l'arribada de persones estrangeres es segueix donant.
Més de 100 persones es donen d'alta de forma mensual a cadascun dels barris, diguéssim.
No seria barris, nosaltres som
districtes,
les sessions d'acollides en 5 zones diferents. Treballem una mica com les oficines d'atenció al ciutadà, no?
Uh-huh.
Nord, sud, est, oest i centre. Doncs en cadascun d'aquestes zones que hem ideat nosaltres per fer les sessions, sempre demanem dades a padró, de quantes persones s'han empadronat, s'han donat d'alta, d'origen estranger i majors de 16 anys, des de la darrera sessió, que va ser el mes anterior. I sempre, sempre el llistat és superior a 100 persones. No sé si m'he explicat.
Sí, t'has explicat. El que no sé com analitzar-ho, perquè entenc que arribi la informació de les sessions d'acollida, segurament no és el 100% de les persones que arriben, no? Per tant, encara arribaria un gruix més important que aquestes 100 persones.
Clar, molta gent doncs, arriba a Sabadell per primera vegada, han vingut a viure aquí, però potser porten 10 anys vivint a Espanya. I ara han vingut a Sabadell doncs, perquè, bueno, per els diversos motius que et comentava abans. Llavors, al final, la informació arriba, perquè ens consta que arriba, però després cadascú, com és una activitat voluntària, decideix si per les seves necessitats i la seva situació actual li interessa participar o no.
Clar, no sé quina incidència hi pot tenir el fet que durant els mesos grossos del confinament, no?, entre els mesos de març i agost, si no m'erro, no es van fer aquestes sessions d'acollida, oi?
Sí, exacte. Bueno, va ser difícil de gestionar perquè no deixa de ser les sessions d'acollida és una activitat grupal que va molt bé per donar aquesta informació prèvia i a partir d'aquí que la gent pugui anar als serveis que li puguin interessar i participar de la formació que també s'ofereix des del nostre departament. I a l'haver-les d'aturar des del mes de març fins al mes de setembre, que les vam reprendre, doncs es va intentar fer aquesta atenció de manera telefònica principalment i per correu electrònic. Òbviament, moltíssima gent va quedar en llista d'espera de poder ser atesa a la que reprenguéssim les sessions d'acollida. Això és el que vam fer a partir de setembre, intentar poder donar resposta, de nou amb la realització de sessions, a totes les persones que s'havien empadronat durant aquells mesos de confinament per poder participar a aquestes sessions i a la posterior formació que fem.
Després de l'experiència del que va passar de març a setembre, heu estat donant voltes a alguna alternativa que es pugui posar en marxa, per exemple, si finalment aquestes sessions d'acollida, aquestes sessions de benvinguda a la ciutat, no es poguessin fer perquè la pandèmia, esperem que no passi, ens torni a portar doncs, a un confinament més estricte?
A veure, la fórmula més habitual que tots se'ns ve al cap és de poder-les oferir de manera telemàtica. El problema és que sovint és complicat. Considerem que és necessari en una activitat d'aquest tipus que sigui presencial o que hi hagi un mínim de contacte en persona, no? amb la gent que li interessa participar, doncs perquè no tothom té els mitjans tampoc per connectar-se de manera telemàtica a una activitat d'aquest tipus. Llavors, és veritat que ja des de setembre vam realitzar alguna de les sessions d'acollida, no? Però alguna de les formacions que realitzem nosaltres l'hem fet de manera telemàtica i no ha funcionat malament, però segurament l'impacte que hagués tingut i la participació que hagués tingut hagués estat molt més elevada si l'haguéssim fet de manera presencial.
Perquè, a més, clar, entenc que el món telemàtic també ho permet aquest contacte, assegurar-te si hi ha aquest feedback, no? A l'hora de fer doncs, les intervencions és més complicat també, no?
Clar, necessitaríem segurament demanar una sèrie de dades personals prèvies per poder participar en aquestes activitats i bueno, hauríem de replantejar-nos tot aquest servei, llavors. De totes maneres, no ho descartem. En realitat, l'experiència d'haver fet alguna formació online ens ha dit que, en realitat, a moltes persones que tenen poca disponibilitat horària o que tenen dificultats per desplaçar-se, perquè tenen càrregues familiars o perquè, bueno, per diversos motius, ha funcionat bé. Llavors, crec que a partir d'ara, sí que potser amb la sessió d'acollida, que és una sessió inicial, és més complicat, però amb formacions que fem a posterior o atencions o entrevistes, sí que és una cosa que incorporarem ara de manera paral·lela a la presencialitat.
Doncs estarem atents també per conèixer en detall com funciona i quines són les alternatives que es posen en marxa per acostar aquestes sessions d'acollida. Només em queda fer-te una última pregunta, Cristina. De les persones que arriben i que venen a les sessions, noteu també que hi ha una preocupació per les criatures, també si tenen criatures al seu càrrec?
Preocupació per les criatures...
A l'hora de tràmits, etc., dificultats per accedir, per exemple, a l'escola, a la sanitat pública, algunes de preocupacions que pugueu detectar en aquestes persones?
Sincerament, crec que no se sol donar. No hi ha qüestions concretes en quant a tot el que són menors a càrrec. I en aquest aspecte jo crec que és que la tasca que es fa des del moment d'empadronament és fonamental. Les persones que s'empadronen directament se'ls dona cita amb l'Oficina Municipal d'Escolarització per tal de poder escolaritzar els fills i em consta que en general la valoració és molt positiva. Les pròpies, moltes vegades a les sessions d'acollida participen famílies que, no? Però quan arribem a l'apartat d'educació dels infants els preguntem si tenen fills aquí, si ja estan escolaritzats, i sovint ens diuen, estem just a l'espera de que ens donin resposta, ja ens han dit que trigaran una setmana, vull dir que la valoració és que se'ls atén de manera ràpida i eficaç i ho consideren positiu. No solen tenir preocupacions en aquest aspecte.
Doncs Cristina Puente, tècnica d'aquest projecte, d'aquestes sessions d'acollida, gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé. I anem a recollir un testimoni de com funcionen aquestes sessions. Podem parlar amb la Sofía Zaida Osorio. Molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuándo llegaste a Sabadell?
Con mi familia hace 14
años. ¿Y qué dificultades principales te has encontrado llegando a la ciudad?
Bueno, dificultades como tal aquí en Sabadell, muy pocas. Realmente yo creo que las dificultades más grandes que hemos tenido ha sido todo el tema de la documentación para acceder a un permiso de trabajo, para acceder a una residencia o un permiso de residencia. Sabadell, pues gracias a Dios con el ayuntamiento y el programa de acogida, nos han abierto mucho las puertas y nos han ayudado mucho. Entonces yo creo que eso ha sido como el punto álgido de nosotros en problemas, la documentación. Ya para el tema de acogida fue fácil acceder con el ayuntamiento, fue fácil acceder con la fundación, con Cáritas, ellos nos ayudaron también mucho y estamos en manos de ellos. Entonces, bueno, creo que ha sido un camino difícil, pero bueno, con fuerza lo hemos llevado.
¿Viniste sola? ¿Viniste acompañada con la familia?
Nos tocó desafortunadamente venirnos todos, no podíamos dejar a nadie en nuestro país, entonces tengo mis tres hijos, mi esposo y yo.
¿De qué país provenís?
Colombia.
Por tanto, me decías que en estas sesiones te han ayudado mucho, ¿en qué concretamente?
Bueno, en todo el tema de asesoramiento para el tema de padrón, para el tema de colegios de nuestros hijos, a dónde podemos acceder para la tarjeta sanitaria, conocer y hacer más la inserción social en Sabadell, dónde podemos ir a estudiar y prepararnos en el catalán, nosotros estamos en el CPNL, conocer todo el tema del SOC. Que debemos inscribirnos, a dónde debemos ir cuando ya tengamos un permiso de trabajo para hacer nuestros currículum, capacitaciones, entonces nos abren más la visión hacia Sabadell y cómo funciona todo el tema aquí.
Por ejemplo, en el tema del padrón, ¿habéis tenido algún problema? ¿Fue fácil?
Bueno, fue fácil, digamos que fue un poquito demorado, pues porque era cita telemática, primero saca la cita, después vienes, pero en sí fue fácil, realmente nos demoramos 15 días en obtener el padrón.
¿El tema que muchas cosas sean ahora telemáticas os ayuda o os hace la vida más complicada?
Nos hace la vida más complicada porque cada vez que queremos acceder a algo, siempre está como el puntico de, si no tienes DNI, no puedes hacerlo telemáticamente. No tengo pasaporte, no tengo NIE, no, mira, espérame un momento, hasta que no consigas esto no lo puedes hacer. Entonces, eso nos ha dificultado un poco más los procesos.
Por tanto, tiene esta parte negativa, ¿no? No tienes que ir a tantos sitios. ¿El tema del acceso a Internet ha sido un problema o no lo ha sido?
Sí. Claro. Sí, porque como tú no tienes documentos, entonces no puedes acceder, no sé cómo, si me entienden, a un plan de Internet en mi casa. Entonces tienes que ir a un locutorio, comprarte una recarga. Eso no te dura mucho, se te cae mucho, entonces eso sí es un poco complicado. En el tema del confinamiento, pues gracias a Dios, el ayuntamiento y la escuela donde están mis hijos, pues nos prestaron unas tablets para poder acceder. Pero ese sí es un inconveniente muy grande. Si tú no tienes un documento aquí, si tú no tienes un permiso aquí, tú en cierta forma no eres nadie. Entonces eso dificulta mucho. Acceder a muchas cosas, sí.
¿Planes de futuro? ¿En qué estáis pensando? Decías, estamos estudiando catalán, ¿no? Estamos buscando también trabajo en el SOC. ¿Cuáles son los planes de futuro que tenéis?
Bueno, los planes de futuro son muchos. El primero, estamos estudiando catalán, ya vamos para el B2, ya lo empezamos hoy. Estamos estudiando también la primaria, el bachillerato en la Escuela de Adultos de la Concordia. Entonces, lo que queremos es obtener nuestros documentos lo más pronto posible y que el gobierno, pues, ojalá nos ayudara con eso y seguir aquí, hacer nuestro futuro aquí, pertenecer a la sociedad y ser uno más de la sociedad de española y de la sociedad catalana que nos ha abierto las puertas, sobre todo Sabadell. Yo creo que Sabadell ha sido la mano amiga de nuestra familia y yo estoy muy agradecida. Entonces, somos personas agradecidas y somos personas que nos dan la mano y nosotros retribuimos todo lo que nos dan. Entonces, nuestro futuro ya lo vemos aquí.
Pues muchas gracias por habernoslo explicado.
No, gracias a usted.
Casi, si esteu estudiant català, casi que et podria parlar en català, no?
Bueno, sí, lo que pasa es que me dan como nervios, tengo que dejar la pena, la vergüenza, pero sí, más o menos, parlo català, lo entiendo bien, però per parlar-lo me da vergüenza.
Cap problema, encantada d'haver parlat amb tu, que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
Un abrazo, bon dia i moltes gràcies per tot.
Que vagi molt bé.